Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. En clau política, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana estan treballant per reparar la fractura oberta amb l'ajornament del ple d'investidura del president de la Generalitat. És moment per cosir ferides a contrarrellotge en el si del sobiranisme i recuperar la unitat davant del gir de guió fixat pel president del Parlament que el mateix candidat Carles Puigdemont assegura respectar però no compartir. En declaracions a la xarxa, el diputat David Rodríguez ha fet una crida a la calma a Junts per Catalunya. Diu que no entén determinats nervis ni estira vots i diu que aquest clima no afavoreix l'independentisme. També deixa clar que el nom del candidat no està en qüestió.
No vaig entendre els nervis, eh? I per tant jo crec que hem d'estar tots més tranquils al final, i si s'ha de parlar més de les coses es parla més, perquè al final tots érem conscients i hem sigut conscients fins a dia d'avui, i vull creure que ho continuarem sent a partir d'ara, de que la unitat de l'independentisme és la nostra primera força i que els gestos que van amb la línia contrària no ens ajuden gens.
D'altra banda, us expliquem també que l'Alta Garrotxa ha aprovat amb bona nota els mesuraments del Servei de Prevenció i Control de Contaminació Acústica i Lumínica que es van fer al llarg del 2017. Els resultats que ha obtingut el territori compleixen els requisits de qualitat exigits per als espais naturals protegits. Ràdio La Vall i Doia Sansa, amplia'ns.
Bon dia. L'Alta Garrotxa ha aprovat, amb resultats excel·lents, els mesuraments de contaminació acústica i lumínica que s'hi van fer al llarg de l'any passat. Els resultats, tal com explica Francesc Canalies, director del Consorci de l'Alta Garrotxa, són fins i tot millor dels que s'esperaven.
Ens ha sortit bé. Bé vol dir poca contaminació acústica i poca contaminació lumínica. De fet, diguem, ha sortit més bé del que fins i tot esperàvem, perquè la contaminació lumínica és molt, molt tènua. I bueno, això ens posiciona com una de les zones amb un cel fosc més bo del territori.
Els mesuraments de contaminació lumínica permetrien que l'Alta Garrotxa s'adherís a espai amb cel nocturn de qualitat, mentre que el poc soroll registrat permetria declarar el territori zona d'especial protecció de la contaminació acústica, fet que s'estudiarà en un futur. Els mesuraments s'han dut a terme en el marc del programa d'actuació de la Carta Europea de Turisme Sostenible a la Garrotxa i amb els resultats s'espera atraure més turisme d'aquest perfil.
Passem pàgina i us expliquem ara que la plataforma per la gratuïtat de l'autopista ha passat el seu pas per les Terres de l'Ebre i celebrarà el 180 tall aquest dissabte a 4:45 al terme municipal d'Alcanar. Amposta Ràdio, Manuel Ramon.
Des del setembre del 2016, aquesta plataforma està lluitant per tal de la millora i més seguretat de les infraestructures viàries al seu pas per les Terres de l'Ebre. Tot i així, de moment, la falta de govern a la Generalitat de Catalunya fa que les seves reivindicacions estiguen aturades. Així ho explicava un dels portaveus d'aquesta plataforma, Àngel Porres.
Com que depenem molt, completament, de lo que és el govern de la Generalitat i el govern central, com que la Generalitat encara, per circumstàncies, no hi ha govern, doncs que les nostres reivindicacions de moment estan a estar aturades. Ens sap mal que les coses funcionen així, però veiem que hi ha una mica d'interessos per part de la Generalitat de Catalunya d'implantar la vinyeta, i això també afecta que les coses queden més aturades de lo normal.
Recordem que aquesta plataforma està integrada per plataformes d'Amposta, l'Ametlla de Mar o Alcanar, i també de Vinaròs i Benicarló al País Valencià, en la que hi participen diferents ciutadans de les Terres de l'Ebre i del Baix Maestrat.
Afegirem encara en successos que un incendi ha calcinat completament aquest dimecres a la matinada de l'antiga discoteca Patxà de Platja d'Aro, situada a l'avinguda de Sargaró del municipi, segons han informat els bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís pocs minuts abans de la mitjanit. Ho deixem aquí.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. Contacta amb nosaltres al 972-77-16-66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Benvinguts. Això és Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Comencem aquesta edició d'avui, en dimecres, des d'ara, les 11:06, fins al punt de la 1, amb tota una sèrie de continguts. Ara els expliquem què tindrem en aquesta primera hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Doncs bé, començarem parlant del temps, per donar temps al temps, temps per la meteo, des del plat d'en Sergi Corral. Primer, doncs, amb els valors, des de les dues estacions meteorològiques i després a la previsió. Per passar als sants aniversaris i més que són les notícies i el refrany o frase del dia. Avui no tindrem la Montse Hidalgo des de la xarxa, aquesta secció que ens portava de l'aigua clara, que de moment doncs, l'aparcarem per la setmana propera. Sí que tindrem a la Cristina Cantal amb el local.cat, que ens parla d'aquests emprenedors. I avui l'emprenedor és en Josep Maria Masferrer, de 37 anys, que és el creador de Masferrer, una empresa d'enginyeria per al món rural en tres branques de treball molt definides. I a l'apartat d'entrevista, que ens porta l'Abel Font, avui parla amb Jordi Jaques, cuiner propietari del restaurant El Molí de l'Escala, perquè enguany no se celebrarà un festival que ja formava part de la guia de festivals, podríem dir, ja no de comarques gironines, sinó de tot Catalunya, com era el gastromusical. Una idea pionera que va posar en marxa ja fa una colla d'anys Jordi Jaques, però aquest any no hi haurà gastromusical. Ens explicarà per què, quins són els motius perquè aquest festival no es faci o es deixi de fer. No sé si ens explicarà doncs, que és un punt i a part o ja és un final definitiu. Tot això ho sabrem, entrarem l'entrellat amb l'entrevista, l'apartat de l'entrevista que condueix a Belfort. I tot això, i amb acompanyat maridat amb música, arribarem al punt de les 12 ja per començar aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, i és aquell moment de començar, i començar ho fem parlant del temps. I el temps amb els valors. A l'estació meteorològica del Club Nàutic L'Escala es marca actualment una temperatura de 9 graus en 1 i a la de la Closa del Llop 9 graus en 4. Vull dir que no hi ha semblança, no hi ha igualtat amb aquestes dues estacions, hi ha dècimes que varien d'un lloc a l'altre. Una humitat del 91% i una temperatura d'aixafogor de 9 graus, una sensació tèrmica, temperatura d'aixafogor, deixem-ho per l'estiu, la sensació tèrmica també igual que la temperatura. Tot i que la humitat que ens marca els baròmetres del Club Nàutic L'Escala és el del 94%. També aquí hi ha variació, a més a la vora del mar, doncs aquesta humitat és molt més alta que passa la, més de terra endins, com és de l'estació de la Closa de Llop. Bé, doncs aquests són els valors de les dues xarxes i ara ho unifiquem tot en un en quant a les previsions del temps que ens porta en Sergi Corral, que avui ens diu que hem començat el dia amb un cel força tapat de matinada per núvols baixos. A mig matí s'aniran esqueixant i acabarà per dominar el sol, serà a migdia i tarda. Ambient més humit que dies passat, però encara més agradable ara al migdia. El vent ha començat amb unes calmes de matinada, amb mitjons fluix de força 2-3, a migdia, ara migdia i tarda. El vespre anirà tombant a garbir la mar, arrissada tot el dia en calmes de bon matí. Pel que fa demà dijous, un cel encara serà de matinada, amb arribada de núvols al matí, que encara a migdia ja deixaran el cel tapat. Es mantindrà el cel ennuvolat tota la tarda fins al final del dia. Entre migdia i tarda plourà de forma feble o, com a molt, amb algun xàfec puntual. Al vespre la pluja marxarà, ambient clarament més fred. I el vent calma de matinada i a primera part del matí. Al migdia començarà a entrar tramuntana moderada. Al final de la tarda i el vespre es reforçarà. I la mar, arrissada de matinada, pujant ràpidament a maró a migdia i forta maró al vespre i nit. Temperatura de l'aigua del mar, 13 graus en 5. Bé, doncs, després dels valors del temps, anem a l'apartat de sants i aniversaris i també de... No, perdó, abans de sants i aniversaris, que hi anem després, abans sempre passem no, pel quiosc. Ens anem a saber què ens parla avui la premsa general. Ens ho expliquen l'Helena Puigdobet, l'Oriol Pujador i la Taís Trujillo, l'equip de notícies en xarxa Edició Matí. Tot això per a aquells gent que encara no hagi anat a buscar el diari.
De nou cop d'ull a la premsa, principals portades, principals capçaleres que trobareu aquest matí a la venda. Hem repassat ja les del territori, la premsa local i comarcal, per tant, torna ara per la premsa generalista. Taís Trujillo, molt bon dia.
Bon dia.
Igual que ha passat amb la premsa del territori, també aquí hi ha coincidències sobre l'obertura en totes les portades. Aquest ajornament de la sessió d'investidura d'ahir és el tema principal de totes les capçaleres. Per tant, mirem de repassar l'enfoc sobre aquesta mateixa qüestió que li dona cada diari. Comencem amb portada del diari ara.
Sí, que diu que l'ajornament del ple tensiona l'independentisme i subtitula Carles Puigdemont respecta la decisió de Torrent, però diu que no hi ha cap altre candidat possible. L'ANC, la CUP i Junts per Catalunya critiquen el canvi d'estratègia mentre Òmnium fa una crida a la unitat.
Si ens fixem en la fotografia d'aquest diari, és per a la mobilització ahir al Parc de la Ciutadella, milers de ciutadans concentrats i contra la decisió justament d'ajornar aquest ple.
L'Ara avança en portada un reportatge titular Gir del guió del president del Parlament. Un canvi d'estratègia ideat, diu, per Esquerra Republicana i Roger Torrent. Els republicans van acceptar dilluns la investidura, però la van aturar pel risc que només fos simbòlica.
De la seva banda, La Vanguardia titula sobre aquest tema la tensió esclata entre Puigdemont i Esquerra.
I entre els subtítols apunta que els republicans volen garanties sobre el futur govern i els seus plans, mentre que Puigdemont insisteix textualment que no hi ha cap altre candidat ni cap altra majoria.
La Vanguardia dedica l'altre 50% de la seva portada a la monarquia. Foto de Felip VI fent un petó a la seva filla Eleonor.
Va ser durant l'acte simbòlic del lliurament del toisó d'or que el rei va imposar a la princesa d'Astúries. A sota una frase textual del monarca adreçat a la seva filla. Et guiaràs per la Constitució.
Tercera portada del matí, portada del periòdico. Aquí el titular és Esquerra Republicana es planta.
I subtitula el fre d'Esquerra a la via Puigdemont desferma les hostilitats amb Junts per Catalunya i fractura el bloc independentista. Afegeix que l'expresident català s'enroca a Brussel·les i avisa que no pensa renunciar a ser investit. La fotografia de portada retrata centenars de ciutadans manifestant-se davant el Parlament. Molts d'ells aporten posades carotes de Carles Puigdemont.
I tanquem aquest repàs amb el Punt Avui. Destaca que Puigdemont reclama als republicans unitat d'acció.
I entre els subtítols, una frase textual de Carles Puigdemont: pensar que s'aixecarà el 155 complint la doctrina del 155 és d'una gran manca de realisme. També recull la portada del Punt Avui la reacció de Madrid, titulant: Rajoy veu en la suspensió del ple al respecte a la legalitat. La fotografia de portada és per a la manifestació de milers de ciutadans al Parc de la Ciutadella, amb el peu de foto clam per la investidura.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I després del resum de premsa, ara sí, toca sants, aniversaris i notícies i refrany. Bé, i a l'apartat de sants i aniversaris hem de començar per el santoral. Avui ja últim dia d'aquest mes de gener, avui doncs, com acabi a les 12, és aquell dia que hem de treure ja un full del calendari i ja doncs, mirar aviam com es presenta aquest mes de febrer, el mes més curt de l'any. Bé, avui dia 31 és Sant Joan Bosco, Santa i Santa Marcela. També ens diu que hi haurà un eclipse de lluna no visible. Molt bé. La lluna plena. Avui toca el dia de lluna plena. Bé, tot això és el que ens diu el santoral. Moltes felicitats a tots els que celebren avui el seu sant, com també els que celebren el seu aniversari. I avui, fa anys, l'etern Luis de l'Olmo, que en fa 81, l'actor Justin Timberlake, que en fa 37, i l'actriu Minnie Driver, que en fa 48 anys. Molt bé, l'apartat de notícies, què passava ara fa un any, quina era la notícia que es donava als informatius? Es deia que l'Ajuntament de l'Escala augmenta la partida destinada a la policia i contrata un agent més. Això ho explicava a la Casa de la Vila de Canal 10 Empordà el regidor de Serveis i Govern Robert Figueres, que també va aclarir que sí que s'ha produït un repunt en el nombre de delictes, però cal tenir en compte que l'Escala partia d'una xifra inusualment baixa. Però això era la notícia que es donava, aquest increment, aquest augment, més ben dit, no increment, augment de la partida destinada a la policia amb un agent més. I ara fa 5 anys, dels que es parlava, ara fa 5 anys, es deia que l'Escala té prou habitatges residencials per cobrir la demanda fins a 2015. Tot això, els informatius d'ara en fa 5. I anem al refrany o frase del dia. Avui li deixem la veu en Víctor Pàmies perquè sigui ell el que ens la porti.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
Perdre bou i esquelles. Vol dir perdre-ho tot. Perquè el refranyer ja ens avisa que més val perdre que més perdre. I no és l'anar perdent a poc, l'empitjorar lentament, que expressem amb a cada bugada es perd un llençol. També podem dir perdre barca i bolic, perdre fins la camisa, perdre bous i bestiar, perdre dents i queixals, perdre cavall i cavaller, etc. És perdre-ho tot, absolutament tot. Molt pitjor, per tant, també, que fer el negoci de Roberta amb les cabres, que diuen que en donava 2 de negres per 1 de blanca. Tot sigui que no perdem l'oremus ni la clau del cul. Perdre bou i esquelles.
Bé, i amb el refrany frase del dia comentat com cada dimecres, igual que el dilluns i el divendres, per Víctor Pàmies des del portal Festa, festa. És aquell moment, després de parlar del temps, després de parlar de la premsa i després de felicitar tothom que és el seu sant i el seu aniversari, de posar-hi música, i ens anem amb duetos, duetos que va fer l'Armando Manzanero, dels Reis del Bolero, juntament amb altres cantants, com per exemple els Café Gijano, que també s'han dedicat al bolero amb aquests treballs discogràfics que van dedicar en aquest gènere musical. Bé, doncs escoltem gent que ha cantat el bolero amb aquest tema Esperaré, amb Armando Manzanero i Café Gijano.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que mis brazos encuentres calor.
Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar.
Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir.
Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor esperaré.
Quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir.
Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Mas yo, mi amor, esperaré.
Esperaré, Armando Manzanero amb Café Gijano. 11:23, i és aquell moment que anem a escoltar la veu de la Cristina Cantal, que avui ens descobreix un altre emprenedor, que és Josep Maria Masferrer. Té 37 anys i és creador de Masferrer, una empresa d'enginyeria per al món rural en tres branques de treball molt definides.
Continguts en xarxa.
Local.cat. A Fem Girona, fem emprenedoria. Per a la xarxa de comunicació local, amb Cristina Cantal.
En Josep Maria Masferrer és un emprenedor de 37 anys i és el creador de Masferrer. Descobrim primerament el seu recorregut.
Soc enginyer agrònom, vaig estudiar enginyeria tècnica agrícola a Girona, vaig anar a Lleida a fer enginyeria agronòmica i vaig acabar els estudis a França, no? Després vaig tornar cap a Girona, m'he posat a treballar, he estat en diferents empreses, administració pública, empresa privada, I mentre estava treballant, doncs, he fet un màster en direcció de projectes en sistemes d'informació territorial i bé, he anat fent col·laboracions com, per exemple, treballar com a professor associat a la Universitat de Girona.
L'emprenedor ens explica com va sorgir Mas Ferrer.
Estava treballant amb una empresa, ja feia molt de temps que estava donant voltes que necessitava fer un pas més, i en aquell moment potser no era el moment adequat de fer-lo perquè no es donaven totes les condicions. Després va sorgir una oportunitat laboral, en aquest cas a Barcelona. Vaig anar a Barcelona a treballar en aquesta empresa. El projecte era engrescador, però al final no va haver-hi continuïtat amb el projecte. Llavors, al quedar-me sense feina, va ser el moment de dir, replantegem-nos-ho i mirem a veure si realment ho podem tirar endavant. I va ser quan em vaig decidir a llançar-me, no? i a començar l'empresa.
I per què vas escollir aquest nom per al teu projecte?
Vaig escollir com a marca comercial, diguem, el meu propi cognom, perquè vaig pensar que definia bastant bé el que volia ser jo com a empresa, no? És a dir, jo volia ser transparent, jo volia ser directe, em volia posar al capdavant de tot i donar la cara, no? Llavors vaig pensar que Mas Ferrer, el meu propi cognom, era la millor marca comercial que podia triar.
Descobrim ara què és Mas Ferrer i què porten a terme.
Mas Ferrer és una assessoria, enginyeria, assessoria en el món de l'agroactivitat, val? Diguem que té tres potes principals. Hi hauria una pota que seria la d'agroactivitat pura i dura, que seria servei a les explotacions agrícoles i ramaderes, doncs servei d'enginyeria en quant a redacció de projectes d'activitat, modificacions, rehabilitacions, acompanyament, assessorament en els agricultors i ramaders. Després hi hauria una segona pota, que seria el tema de finques rústiques. Entenem per finques rústiques doncs, tot el que fa referència a la seva gestió i sobretot a la seva gestió a nivell de propietat. Vull dir, la delimitació de les finques, conèixer els límits de les finques, on estan els termenals, tenir correctament actualitzat el cadastre, el registre de la propietat, participar en litigis de, precisament de propietat, no?, de límits, fer-ne les valoracions. A vegades quan carrústiques es venen o es transmeten cal una valoració o per una hipoteca, doncs valoració de les finques rústiques. I una tercera pota, la part de topografia i sistemes d'informació geogràfic, que el que fa és una eina vital doncs, per donar suport a les dues potes anteriors. No? La topografia és necessària a l'hora de redactar un projecte, però també és necessària quan parlem de finques rústiques a l'hora de delimitar-la, d'aixecar, o sigui, senyalar, marcar on hi ha els límits i els termes. I la part de sistemes d'informació geogràfica és una eina que faig servir en molts casos, no? Perquè em permet representar sobre un mapa una quantitat de dades molt, molt important. Llavors té moltes utilitats.
Per entendre bé què fan Josep Maria Mas Ferrer, primer hem de saber què és la topografia.
La topografia és representar sobre un paper la realitat del terreny. La humanitat, des de temps immemorial, ha intentat dibuixar com és el seu terreny, el seu territori, la terra, no? Llavors, la topografia es tracta d'això, de plasmar sobre un paper una porció real de la terra. Aquesta representació sempre té errors, perquè hem de pensar que la Terra és esfèrica i nosaltres ho traslladem a un paper que és planer, que és pla, però bueno, hi ha eines determinades per fer-ho amb tota correcció i precisió.
I a qui van destinats els teus serveis?
Els meus serveis van destinats a explotacions agrícoles i ramaderes, la primera part, la part d'agroactivitat, directament a aquest tipus de clients, a gent que tingui una explotació, que tingui bestiar, que tingui terres i que necessiti doncs, els serveis d'un enginyer agrònom, en aquest cas. I la segona part, la part de finques rústiques, va orientada a qualsevol persona que sigui propietària d'una finca rústica.
Josep Maria Mas Ferrer ens explica els canvis que hi ha hagut a les finques rústiques i fa algunes recomanacions per als propietaris.
Moltes vegades ens trobem amb finques que són propietat d'una família des de temps immemorial que han anat passant d'herència, però que els hereus ja no viuen a la finca. No viuen a la finca, no la coneixen, i després és quan poden haver-hi conflictes, no? Perquè arriben veïns i hi ha les discussions de si el meu límit és aquí, el meu límit és allà. Per això jo sempre que parlo amb un propietari d'una finca, sigui gran o sigui petita, sempre li recomano doncs, que em contracti, bàsicament, perquè és una inversió de futur. Sobretot si has de traspassar aquesta, si has de passar aquesta finca, quan tu ets el coneixedor de la finca, tu saps com és la teva finca, com està delimitada, fins on arriben els seus confins, on hi han les fites són les pedres que marquen, normalment són pedres, eh? Senyals, diguem, senyals sobre el terreny que ens marquen on són els límits, doncs quan tu ets coneixedor de tota aquesta informació, és importantíssima posar-la sobre un paper, que quedi escrit. Actualment tenim eines molt eficaces perquè aquesta informació quedi per sempre, tot el tema de georreferenciació, no? Les coordenades UTM, doncs tot això es pot fer amb un plànol, es pot informatitzar, i aquesta informació és per sempre. I d'aquí 25 anys, quan hagis traspassat la finca, o te l'hagis venut, o vés a saber, doncs els teus hereus sabran perfectament on estan els límits de la teva finca.
L'emprenedor ens detalla qui forma l'equip de Mas Ferrer.
Actualment sóc jo únicament. El que passa és que el model d'empresa que estic desenvolupant és un model que es basa també en les col·laboracions. M'explico. La meva àrea d'actuació és una de determinada, però els meus clients tenen moltes necessitats. Necessitats a les que jo directament no puc donar resposta. Però sí que tinc una xarxa de col·laboradors que donen resposta a molts altres temes. Assessorament en cultius extensius, assessorament en agricultura biològica i ecològica, assessorament en industrial, assessorament en indústries agroalimentàries. Llavors, en aquest cas, quan un client em ve amb una feina que jo no puc fer directament, tinc una xarxa de col·laboradors que poden resoldre aquest problema.
Descobrim ara quan va començar en Josep Maria Masferrer amb el seu projecte i com ha anat evolucionant.
Doncs el projecte és bastant recent, va començar el desembre del 2015, és a dir, que podem dir que portem dos anyets justos, i bé, va començar doncs, amb una ocupació, diguem, a mitja jornada. Jo tenia feina doncs, mitja jornada, però m'anava molt bé, perquè en aquell moment tenia una altra ocupació familiar que em requeria temps, i a partir del segon any sí que ja vaig començar a tenir més demandes, més feines. L'avantatge ha estat que com més he treballat, més feina he tingut. O sigui, el fet de treballar i donar-me a conèixer m'ha aportat nous clients, no? I això penso que me dona molta satisfacció, i al final, doncs, quan fas el tancament de l'any i veus que has facturat el doble que l'any anterior, és gratificant, no? El que passa que, esclar, encara hi ha marge per córrer.
I quina és la filosofia de Mas Ferrer?
La filosofia de Mas Ferrer està una mica també en el nom de la marca, no? Com he comentat abans, Mas Ferrer és el meu cognom, vol dir que jo em presento tal com sóc, transparent, intento resoldre els problemes dels meus clients amb responsabilitat, serietat, tracte directe i personal, i l'objectiu és aquest, és resoldre el problema. Mai faré una cosa que no sóc capaç de fer, i, si puc, sempre donaré una alternativa a allò que no sóc capaç de fer. I després ja és decisió del client si ho fa o no, no? Però l'objectiu és aquest, és donar servei i que els meus clients se'ls resolgui el problema, perquè la majoria d'ells tenen la seva activitat i els problemes que se'ls plantegen no és el seu dia a dia, per tant, no volen tenir aquest problema.
L'emprenedor ens detalla quin és el tret diferencial del seu projecte.
La proximitat i l'accessibilitat. És una persona molt, molt propera, molt accessible, i m'arribo on faci falta, a l'hora que faci falta i el dia que faci falta. És a dir, normalment quan algú t'avisa sol ser amb caràcter d'urgència, a vegades més, a vegades menys, però intentes doncs, moure-ho tot perquè puguis atendre aquesta demanda.
Descobrim ara una anècdota viscuda amb Mas Ferrer.
Bé, l'anècdota podria ser també una mica en relació als inicis, perquè els inicis doncs, van ser el desembre del 2015 i el desembre del 2015 va coincidir un canvi de ciutat, de Barcelona a Girona, un canvi, evidentment, de pis, d'apartament, i un fill en camí que va tardar 2 mesos en arribar. Llavors, començar a ser autònom, una ciutat nova, que no és nova, perquè sempre he sigut aquí, no? Però un pis nou, un fill en camí, una empresa arrencant... Jo penso que això ja és prou anecdòtic.
En Josep Maria Masferrer ens exposa els objectius de futur per al seu projecte.
Consolidar, créixer, fer-me conèixer i, sobretot, doncs, donar satisfacció als meus clients, perquè són ells els que em donaran més feina i que m'aportaran més clients.
On et podem trobar?
Físicament em podeu trobar a l'espai de coworking de Cooking Girona, que és un coworking cooperatiu que es troba al carrer de la Força número 13 de Girona. I online és veritat que tinc la pàgina web en construcció, és una assignatura pendent i sé que m'hi haig de posar, i aquest 2018 és un dels objectius a tenir una pàgina web operativa com Déu mana. El fet de que l'hagi deixat una mica de racó és pel tema de que en el meu sector considero que els contactes i les feines arriben molt pel boca a boca, però és indiscutible que hem de ser a la xarxa. I si no, per correu electrònic, el correu info@jmmasferrer.com.
Ha arribat el moment del Consell de l'Emprenedor d'aquesta setmana. Josep Maria Masferrer.
Sortir de la zona de confort i perdre la por. Jo crec que el que cal és tenir molt clar el teu projecte, has de saber molt bé què vols fer, has de creure-hi molt i has de treballar molt i molt per al teu projecte. I després, si tens una mica de sort, les coses funcionen. És una mica com un esport d'aventura, no? Que no has fet mai. És a dir, llançar-te en paracaigudes o fer un barranc. Tens aquella adrenalina, aquella por de dir no sé si seré capaç, em fa por, em fa respecte, no vull fer-ho, potser que no ho faci, puc prendre mal, però quan t'has llançat, quan hi ets, el retorn és tan gratificant que totes les pors queden aparcades.
Ja ho heu sentit. Sortiu de la vostra zona de confort i feu fora la por. Tingueu clar el que voleu fer, confieu en el vostre projecte i treballeu de valent. Emprendre és com un esport d'aventura, però la satisfacció que obtindreu supera qualsevol obstacle. Com ha afirmat l'emprenedor de la setmana, Josep Maria Masferrer.
local.cat. Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
I de local.cat amb la Cristina Cantal passem ja a l'entrevista del dia. Avui amb Jordi Jaques, cuiner propietari del restaurant El Molí de l'Escala, que hi havia cada estiu una cita important en el món de la música combinat, maridat amb gastronomia. Aquest any no hi ha gastromusical. Tot això ens ho explica Belfon en entrevista amb el mateix Jordi Jaques.
Sí, bon dia, Joan. Obrim entrevista i tenim de convidat el nostre doctor Productes, però avui no pas per fer cap recomanació culinària, sinó per parlar d'una de les seves iniciatives pioneres en el moment en què van néixer, a PAMS. Jordi Jaques, bon dia, benvingut a la ràdio.
Hola, molt bon dia.
Avui dèiem no hi ha recomanació culinària.
Avui no, avui una autòpsia poder farem.
A veure, una autòpsia d'una iniciativa que avui comuniquem que deixa de dur-se a terme, el gastromusical.
Sí, bueno, primer de tot, gràcies per invitar-me i merci per poder-ho explicar des d'aquí, vale? Que serà De fet, l'únic lloc, l'únic mitjà que ho explicarem, i és fantàstic poder-ho fer des d'un mitjà de casa. I sí, el titular és aquest. El titular és que s'ha acabat el gastromusical, tanquem la paradeta, no la tancarem definitivament, però el festival gastromusical, com l'hem entès fins al dia d'avui, aquesta propera edició, aquest 2018, no es farà, no n'hi haurà. Han sigut 11 anys, 11 edicions, perdó, 10 anys, del 2007 al 2017, que han sigut fantàstics, ens ho hem passat molt i molt bé, ens ha tocat pencar moltíssim, hem suat molt, hem conegut a gent molt interessant, a casa ha vingut gent molt maca, s'han creat molts bons equips, hi han 50.000 anècdotes a darrere, hi ha moltes històries molt xules a recordar, divertides, bueno, fins i tot rebuscades, han passat moltes coses molt xules, però és una dècada, i jo crec molt en la teoria de les dècades, hem de saber passar pàgina, la nostra naturalesa és una altra actualment, que la de fa 10 anys, encaixar el festival dins de casa en aquests últims anys ja ens acostava, i en aquest any, jo crec que aquest 2017, per nosaltres hem tingut unes mutacions importants que fan doncs, que inhibir aquest festival un any més se'ns fes molt i molt difícil, i entre tot l'equip, no només jo, hem pres la decisió de que era un any de parar, era un any de que s'acabava el gastromusical, i no ho diguem amb pena, ni molt menys, al contrari, ho diguem, si vols, amb una miqueta trist tots, però sí amb un somriure, i no enterrem la criatura, sinó que de moment aquest any no hi haurà festival. Nosaltres, la nostra manera de ser, sens dubte que ens portarà a que farem alguna altra cosa, no sabem quina. El que sí que volem ara és parar el festival, concentrar-nos amb els projectes que tenim entre mans, que tenim aquest any dos projectes molt i molt importants i que hi creiem molt, i a veure què passarà demà, quan segur que se'ns activarà el coquet i voldrem fer alguna cosa que, si no serà el gastromusical, serà algú que s'hi assembli, però segur que barrejarem qualsevol moviment cultural i qualsevol moviment gastronòmic d'alguna manera estrambòtica, això no tingueu cap dubte.
Quins ingredients hi han influït més a l'hora de prendre aquesta decisió? Cansament, en definitiva, canvi de rumb del projecte Molí de l'Escala, el cost econòmic d'una producció com aquesta, succedanis o altres festivals semblants que han aparegut pel territori, quines peces han pesat més a l'hora de dir, nois, 11 edicions, millor plegar ara abans de fer-nos-hi més mal?
Jo crec que és una miqueta de cada, no és un només, sinó és una miqueta de cada, i ara els desglossarem un a un, i a més veuràs amb quin té més importància, però jo crec que el detonant és la dècada, eh? I t'ho dic perquè sempre he funcionat així.
És molt romàntic, això.
No, però fixa't bé que les persones, si ens sabem analitzar, tenim una energia i uns objectius, i ho posaré fàcil, dels 20 als 30, i tenim uns objectius i unes energies dels 30 als 40, i així successivament. El festival, nosaltres ens enganxa en un moment doncs, que jo fot 20 anys que estic al capdavant del Molí, i el Molí doncs, és una empresa que ha anat mutant, que ha anat canviant, que ha anat creixent per algunes bandes, que s'hi han fet noves apostes a dins, i com pensàvem fa 10 anys, no és exactament com pensem ara. I no és que hàgim canviat de pensament, sinó que hem canviat les persones, no? Les persones que dirigim, l'energia de les persones que hi estem al davant, la nostra capacitat de disponibilitat, el nostre temps, aquestes coses fan que aquesta dècada, que el fet de que aquesta dècada s'hagi de tenir en compte, perquè allò va néixer amb una idea i en un moment i en un escenari que no és el mateix que ara. I això ho han influït 10 anys. I llavors jo crec que era un moment de parar. Insisteixo, fixa't bé que això ho acabo dient, us garantitzo que alguna cosa passarà. perquè d'aquí un dos anys...
Algú passarà d'aquí en endavant, no aquest any. Aquest any, és un any de ressaca
i
veure les noves instal·lacions, el nou projecte del molí, les habitacions d'hotel, com funciona aquesta nova línia que obre el molí.
Correcte, i segur que algú passarà, i no sé si sota la marca gastromusical o vés a saber, no? Però perquè nosaltres som així i ens va així. Però crec que el detonant més important és el concepte de la dècada. Dit això, sí que és veritat que quan nosaltres parim el festival, i en aquell moment no hi havia models com aquest, el festival té coses molt maques, té coses que és molt xulo, perquè el disfrutes molt, perquè és una nit que és molt bonica i passen moltes coses i es barregen diferents disciplines culturals, en aquest cas música i gastronomia, però el festival té un defecte també, i té un defecte que és clar i que és difícil de surfejar amb aquest defecte, eh? Perquè per una banda tens la gastronomia i per l'altra banda tens la música. La música, i tu això ho coneixes molt bé, quanta més gent portis en un concert, més èxit tindràs, no? Però la gastronomia no ho permet, això. O sigui, quanta més gent portis en un àpat...
Més difícil serà gestionar-lo.
Més difícil serà els seus nivells de qualitat. Llavors, aquest equilibri que es tenia que portar en un número que no podia ser mai multitudinari, et generava uns costos molt elevats, que llavors el seu preu de venda es disparava molt. Em sembla que m'explico clar i fàcil, no? Vull dir, si tu pots fer un concert per 400 persones, no el faràs per 200. Els teus costs que tindràs de producció, doncs per 400 cada vegada serà més baix i tindràs més marge. Doncs nosaltres això no ho teníem i nosaltres podíem arribar a fer 150-200 persones. I quan dic 150, en els primers anys sí que els fèiem 200 i picut amb un nivell poder d'àpat més popular, però aquests últims anys, vinguin grans cuiners i tal, doncs 150 era el màxim que posàvem. Llavors, si realment nosaltres teníem que vendre el tiquet al preu que tocava, aquests tiquets haguessin sigut de 200 euros. No sé si hi ha públic i hi ha mercat, i més quan en aquests últims anys han sortit tants models com el gastromusical, que això és una cosa que no ho critiquem, sinó al contrari, sempre ens hem sentit molt, molt orgullosos, però que et permeten anar a un concert i a un sopar a 35 euros. Llavors, no ens feia competitius i al mateix temps ens feia molt, 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 molt deficitaris. El festival era un festival doncs, que cada any ens costava molts diners, que els hi posàvem molt, molt a gust, perquè valoràvem altres coses, no? Valoràvem que era com un homenatge al nostre entorn, als nostres clients, a la nostra cultura, a nosaltres mateixos, al nostre equip, que tothom el disfrutava molt. Però en aquests últims anys, doncs, aquests calés que costava de més, i com que cada any vols anar una miqueta més, doncs encara els teus costos de producció, en lloc d'anar menys, van a més. I d'alguna manera hi ha una dada que no l'analitzàvem mai, però que és important a tenir en compte, que és el propi lucro cessante que generava, no? Això que deixaves d'ingressar aquell dia, que en aquests anys, que com tu bé explicaves abans, que a més ara el molí és hotel, doncs aquesta xifra encara hauria sigut molt més elevada. Llavors era un moment per parar, i era un moment per parar precisament per això també, perquè avui ara tenim un nou joguet entre mans que ens agrada molt i que el disfrutem molt, que és l'hotel, que en breu posem en marxa una nova concessió que també ens fa molt i molt feliç perquè és en el nostre poble i és en un lloc molt emblemàtic i a propet de casa, i llavors hem de racionar aquestes energies i una de les coses que ha caigut doncs, és el festival.
Ha caigut el festival. Ara apuntaves una nova joguina o una nova concessió, deies. Avancem-ne alguna cosa. En parlarem en detall, perquè alguna pista m'envies facilitat, però m'agradaria que fossis tu directament qui ens en digués el que creguis que se'n pot dir a hores d'ara d'aquesta nova concessió que obre el molí.
Se'n pot dir tot, perquè és una concessió completament...
Pública
i és oficial, que és la concessió d'Empúries, de la gestió del bar, restaurant i terrassa d'Empúries i de la gestió del jaciment com a espais d'esdeveniments i la gestió de la gastronomia dins de tot el que és les ruïnes d'Empúries.
Un espai, fins ara, desert per aquest tipus de menesters, diguem-ne. O pràcticament.
Si ho separem en dues parts, la part de bar, restaurant, terrassa havia tingut alguns tipus de serveis, vale? Però tan ben fet i tan gran...
En tot cas, era més bar.
Era més bar.
Terrassa i restaurant...
Això ara serà pues, un espai molt, molt més ben pensat de gastronomia. I, I llavors també és veritat, això ja fa uns quants anys, però sí que és veritat que Empúries era un espai on no s'identificava com a espai d'esdeveniments, i a partir d'ara doncs, serà un espai on es podran fer tot tipus d'events varis.
De seguida que obriu tindrem un moment per parlar-ne d'aquesta nova iniciativa, però tornant al gastromusical, que era la iniciativa d'avui, que era el motiu d'aquesta entrevista, que hi hagi també una mica de lloc per la nostàlgia. 11 edicions de gastromusical donen per molt i molt. Recordes la primera nit de gastro?
I tant. No, és la que més recordo, la primera nit. El primer gastromusical que fem, el primer concert, tenia que venir la Mònica Green. Mm. El primer gastromusical el muntem amb l'Albert Solés. Jo, l'Albert Solés, ell va estar-hi el primer any, i després...
Això seria el 2007.
2007, correcte. I tenia que venir la Mònica Green. I 15 dies abans, la Mònica Green té un accident de moto i anul·la tota la gira de l'estiu. Llavors nosaltres ja amb el cartell fet
i ara què fem?
I amb les misèries, doncs vam ficar per sobre... Bueno, primer vam buscar una substituta, ella proposava una noia, que no recordo qui era, però llavors ens plantejava una altra opció, que era la Lucrecia, que només valia el doble. Però en aquell moment vam dir, escolta'm, tu, si hem d'anar-hi, anem-hi forts, va. I vam agafar la Lucrecia. I veies el cartell que teníem, vale? amb un d'allò enganxat a sobre de Mònica Green, qui posava Lucrecia, no? Una xapussada molt sèria. I, bueno, fins aquí, bueno, ja està, mira, el pitjor ja ha passat, no? Doncs no,
No havia passat el pitjor.
El dia del concert, 5 de la tarda, nosaltres esperant a la Lucrecia, molt i molt nerviosos, 250 reserves, la primera vegada que es feia un model així, com ha d'anar, ho sabrem fer, com... Ens truca la Lucrecia, que està amb 39 de febre, que es veu incapaç completament de venir, que és completament impossible. Bueno, en aquell moment ens cau el món a sobre, perquè, clar, un concert més o menys se sap com s'anul·la. Més o menys. S'anul·la, torna als calés, canvia la data, no sé, més o menys. Però un sopar-concert, com ho fas? Allà hi havia gent que es venia a celebrar un aniversari, hi havia gent que venia amb una colla, hi havia... Com ho gestiones? De què em fots el menjar? El d'allò era important. No pots canviar de data perquè tens tot el festival engegat i tal. Bueno, i al final decideix, després d'insistir-li molt, decideix venir. Bueno, la vam ficar en una habitació. La meva tia, la teta Rosa Maria, li van donar medicaments, li van donar de tot, la van cuidar, la van mimar. Fins que va sortir a l'escenari, sí, sí, va fer un gran, gran, gran concert, va ser una cosa fantàstica. De fet, quan va acabar el concert, jo vaig comentar-ho a algú i ningú es creia que aquesta noia es trobés malament.
Que estigués enfebrada o hagués patit res, aleshores, cert.
Sí, sí, ja estava fotudíssima. I va acabar el concert i va caure desplomada. O sigui, li teníem una habitació preparada i va caure allà desplomada, pobreta. Bueno.
Aquí heu conegut també que la vida de l'artista és molt dura, segons quins dies.
Sí, 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 no, no.
Això, l'anècdota del naixement. En tot aquest temps, quin seria el dia que hi ha disfrutat més o ha sentit allò, aquella plenitud d'haver anat a una gran nit culinària musical, en Jordi?
N'hi ha moltes, n'hi ha moltes. Recordo el concert de Love of Lesbian, que d'allà, d'aquella nit, em va sortir l'anunci d'Adam. Fixa't bé que Adam era el nostre patro.
Sí.
I bueno, no venien com a Love of Lesbian, venien com a Santi Balmes. I aquella nit van acabar els d'Adam amb Santi Balmes xerrant i tant. I d'aquí em va sortir l'anunci de...
Allò que passa a la llotja dels grans estadis de futbol també passa en un restaurant, sí, amb nits com aquestes. Que s'hi han fet gestions i han sortit, sí, invents,
sí,
com,
mira,
aquest.
Mira, recordo't un dia, hòstia, com a concert recordo't una de les nits més màgiques... el de l'Albert Pla, perquè a més hi havia en Xuriguera i Fageda i van fer un monòleg abans molt catxondo. Era una nit que hi havia Pasqual Maragall i hi havia bastants... Pasqual Maragall va venir amb molts gastromusicals. Crec que aquest és l'últim que va venir, i en aquest ja ell mateix feia broma de la seva enfermedad. I va ser molt catxondo i va ser molt divertit, i l'Albert Pla, a més, va estar tot el dia allà amb nosaltres, un tio, allò, va ser generós, va ser una nit guapa, i van acabar l'Albert Pla amb en Pasqual Maragall fotent-se bromes i tal, i en Pasqual Maragall preguntant-li com és que n'hi ha tanta memòria, no? És una cosa, sí, sí, molt surrealista, molt divertida. Com a grans, grans concerts, gran concert que a mi em va emocionar tremendament, Adrià Puntí, probablement, sense dubte, ell...
El de l'última vegada que va venir?
El de l'última vegada que va venir.
Perquè ha vingut més d'un cop, Adrià Puntí, pot ser?
No, en el gastromusical no.
Com a gastromusical
no,
només aquell?
No, no, no. Era un músic que havíem intentat tenir diverses vegades. Aquell dia venia amb Jordi, a la cuina hi havia Jordi Herrera, que va fer un gran menú, també.
Això fa 3 anys, 4, no més.
Bé, no més. 3-4, sí, alguna cosa així, 3-4. Però recordo, és d'aquells concerts que vaig dir, em perdonareu, vale? Però m'agafaré una cadira davant de tot i vull escoltar el concert de la baix, que a mi l'Adrià Puntí m'apassiona. A més a més, l'Adrià Puntí al festival li quedava molt bé. Un músic tanta proximitat, piano... A més, jo sempre he dit que...
En una època en què Adrià Puntí començava a renéixer després d'uns anys molt foscos, correcte, en què havia estat out,
correcte,
de l'escena.
Correcte, correcte.
Out,
correcte,
per dir-ho suaument.
Sí, sí. Aquella època va tenir la sort de tenir una mànager, la Romina, que el portava bastant... Sembla que es deia Romina, sí. Que el portava bastant a ratlla i el... Bueno, el tio va tornar-se a posar a puesto i, clar, pots disfrutar d'un geni d'aquest nivell, d'aquesta d'allò.
Però la història, Jordi, és imperfecta, i així com hi ha hagut nits brillants, com aquestes que ara necessitaves, hi ha hagut alguna nit o algun dia que dius, a casa on denes, per què ens hem fotut amb aquests tinglados i aquells dies que ho abandonaries tot i dir, prou, hi ha alguna nit negra, algun fet negatiu que diguis, ostres, d'això voldria oblidar-me'n i ara aquest de l'Abel m'estira la llenga per recordar allò que no voldria recordar mai de la vida.
Sí, sí, una vegada la vam liar molt grossa.
Sí, sí. Què se'n pot explicar?
Ho diré per sobre, perquè és que la vam liar molt grossa. Veig que la saps, veig que la saps. Sí, sí, una vegada em vam enterrar amb un, tu, que és ben viu encara. Sí, sí, una vegada van arribar una sèrie d'informacions creuades, errònies completament, i... Ara ho dic en cachondeo, però, hòstia, va ser
en aquell moment...
I, bueno, informacions creuades que es van confondre i van decidir, doncs, que algú l'havia dinyat i van decidir, doncs, fins i tot fer-li un minut de silenci. I llavors, sí, 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 i al cap d'un rato van descobrir, doncs, que no.
Que no era veritat. Anuleu aquell minut.
Que es deien igual, que es havia mort, però que no era aquell. I sí, sí, llavors dius, bueno, i ara això com es fot, no? Què fas? Anules el minut de silenci? Dius, escolta'm, no ho remenem més, que ja l'hem liat prou. Sí, sí, me'n recordo.
Jordi.
A més, estava a la cuina i estava sortint i anava dient... Voleu dir tot això que estem fent, que no hauríem d'anar-ho matant, perquè un donant la informació al revés, l'altre que sí, que sabe, l'altre que no sé què. Escolta'm, tu, aquí al final la gent ve a escoltar música i a menjar. No,
mm-hmm.
No, aquesta en podria ser una. No et sabria dir. El que sí que hi ha hagut han sigut moments d'arribar molt, molt, molt al límit. Molt al límit, no? Però és perquè...
Molt al límit en el sentit de...
Bueno, que aquests esdeveniments sempre passa alguna cosa, no? De que aquella taula de 10, que sí, home, que estava apuntada, que no sé què... Aquelles coses i dius, vinga, va, a córrer. Ja ho traurem, però a córrer. Sí, sí, d'aquestes... Més d'una nit.
I a nivell de programació, és evident que no sempre es pot fer tot allò que passa pel Magí, tot allò que voldries. Hem tancat la carpeta, ni que sigui temporalment, però la carpeta de gastromusical és tancada. Què és el que no hi has pogut posar mai?
Ho tinc claríssim.
Allò que ha quedat pendent.
Te'l diré molt ràpid, aquest. Mira, l'Adrià Puntí durant molts anys va ser un. Perquè l'Adrià Puntí el teníem apuntats cada any a la llista i cada any el saltàvem, no? I va estar ben bé 4 o 5 anys que al final...
Mira, d'Adrià Puntí ara te'n recordaré una, que si tinguéssim l'arxiu sonor prou ben organitzat, ara sí, trauria una carta...
El Gastroescultura.
D'aquella falca que es va venir a gravar a Ràdio L'Escala...
Sí, saps quants anys fot d'això?
Una vintena. O menys.
Això era, fixa't bé, que era un moviment en aquell moment que ja detectava una mica aquesta manera que tenim nosaltres de la barreja... gastronomia i cultura. En aquell moment el que volíem estàvem barrejant el que jo en deia dos disciplines completament marginades en aquell moment, vale? Que era l'escultura, que era un art pues, no tan valorat com la pintura o com altres arts, i la gastronomia, que en aquell moment ni se'n parlava de què era art. Els noms de Ferran Adrià encara sonaven xino. Llavors la fusió d'aquests dos moviments, una mica ja anava donant pistes. Anys després formem part de l'any Dalí, per exemple, no? I jo crec que el gastromusical no és res més, i ho he explicat moltes vegades, que
una evolució
d'aquesta manera que tenim nosaltres d'agafar-nos a l'art i portar-lo a la cuina, que és una manera molt fàcil, molt pràctica, d'aprofitar un procés creatiu. O sigui, què ha fet un artista? Doncs un artista ha creat, no? És un creador, i ha creat doncs, una música, ha creat una cançó, ha creat uns discos, i llavors ens enganxem en aquest procés creatiu, l'interpretem a la nostra manera i el fotem a sobre un plat. Vull dir, no té res més que això. I això ho podries passar-ho a moltes altres disciplines, que és, jo crec que és una cosa que no l'hem de... és una cosa que l'hem de tenir molt en compte, perquè la tenim allà, vull dir, és agafar-la i fer-ne ús.
Fem baixant en Jordi, total, això per explicar que què ha quedat pendent. Dèiem, en l'Adrià Puntí va ser un pendent molts anys fins
passa fa... Passa que ara, després d'haver...